Reprenem el tema de la setmana i continuem descobrint el Benvinguts a Pagès, aquesta festa de la pagesia catalana que aterra aquest cap de setmana també a les nostres comarques, a l'Alt i al Baix Penedès. Hem conegut una de les activitats de les quals podrem gaudir, un dels cellers que se sumen al projecte, i ara anem amb dues propostes més, una explotació agrícola i un restaurant que ens apropen l'Eli Jiménez i la Lourdes Meroño. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ara qui ens acompanya per parlar-nos d'aquest tema de la setmana de Benvinguts a Pagès és l'Esther Andreu, de Torclum, d'aquí de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Esther, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Els únics de la comarca que participeu en aquest esdeveniment i ja porteu uns quants anys, oi?
Doncs sí, no és el primer any que participem a Benvinguts a Pagès. Per nosaltres doncs és un cap de setmana que el que fem doncs, és obrir les portes de la nostra explotació i instal·lacions per donar a conèixer doncs, el món de l'oli d'oliva. I tot i que bueno, aquest any dona la casualitat doncs, que som els únics, però amb les mateixes ganes doncs, de donar a conèixer no, el sector de l'oli d'oliva.
Uh-huh. Aquí ho parlàvem abans fora de micros, Benvinguts a Pagès no és gaire conegut, en canvi d'altres comarques que és força conegut, com podria ser la Conca de Barberà o fins i tot l'Alt Penedès. De què va aquest esdeveniment o quina és la seva missió?
Doncs mira, Benvinguts a Pagès el que vol fer i fomentar és que totes les explotacions, siguin ramaderes, de pagesia, tot el món de l'agricultura de Catalunya, doncs qui vol hi participa, s'apunta i doncs tota la gent que vulgui d'arreu de Catalunya pot, a través de la seva pàgina web de Benvinguts a Pagès, reservar per la visita que ells vulguin fer. Llavors pots triar per categories, doncs jo vull anar a veure cellers, vull anar a veure ramaderia, oli, i llavors et marca quines explotacions hi han de cada sector. Uh-huh. Llavors t'apuntes, és una visita gratuïta, no es paga res, està uh-huh. oberta a tothom, i és una manera doncs, de fomentar i d'apropar la gent del país al sector primari.
Uh-huh. Per què creieu que és tan important participar-hi a Benvinguts a Pagès?
Doncs crec que és important perquè la gent que no és del sector primari pugui conèixer de primera mà com treballem, què fem, no? Els aliments que mengem a diària, doncs d'on que surten, com es fan. I també conscienciar de lo important que és doncs, poder consumir producte de proximitat i de territori per una continuïtat del sector.
Uh-huh. Durant aquests dos dies que dura, que serà el dia 30 de setembre i l'1 d'octubre, què podran veure si van a Torclum?
Doncs nosaltres el que fem és les visites d'olioturisme que fem normalment cada cap de setmana. Sí que és cert que és una mica més reduïda perquè tenim torns d'una hora, i doncs visitem el camp d'oliveres, s'explica una mica doncs, com treballem, es ve les instal·lacions, es visita el molí que tenim i es fa un petit tast d'oli. Un tast que sí que és cert que és una mica reduït perquè per temps doncs, no ens dona a extendre'l més del que normalment fem, però només una mica de pinzellada doncs, per poder tastar i entendre una mica doncs, l'oli d'oliva, no?
Uh-huh.
I és una activitat doncs, que és oberta a tot el públic, tant grans com petits, i res, és això, no? És posar en valor, doncs, en el nostre cas, amb l'oli d'oliva.
Uh-huh. S'ha de registrar la gent o no, o van directament? Com funciona?
No, com he explicat, les explotacions no fem nosaltres directament les reserves, sinó que s'ha d'entrar a la pàgina web de Benvinguts a Pagès, uh-huh. S'ha de buscar on posa Benvinguts a Pagès la festa, i doncs allà hi ha doncs, l'activitat del dissabte, que hi ha tres torns al dematí i tres torns a la tarda, i el diumenge també pot ser de matí, i a la tarda és opcional. Llavors tu agafes o tries la franja horària que t'interessa, apuntes el teu nom, un correu electrònic amb un telèfon i les persones que hi volen assistir, siguin adults o infants. I doncs Des de Benvinguts a Pagès ens arriba a les explotacions totes les reserves de cada explotació que la gent hagi fet.
Déu-n'hi-do. Abans comentaves, no, aquesta importància de que les persones es conscienciïn, no, del producte de proximitat, i vosaltres toqueu un sector que últimament surta molt als mitjans de comunicació i és aquesta pujada de l'oli. Clar, m'imagino que aquí vosaltres hauríeu de dir moltes coses, no? També per conscienciar d'aquests costos i que potser la gent no entenem, no?
Bueno, sí que és cert que ara amb l'oli d'oliva estem en un moment complicat. Sobretot la zona nostra, doncs, portem ben bé 2 anys i mig que la pluviometria és molt baixa. Això ens ha fet, doncs, tindre unes produccions de poca productivitat les oliveres. L'any passat ja vam produir la meitat i la previsió, doncs, que hi ha per aquesta campanya que aviat començarem és també de la meitat de l'any passat, això vol dir dolenta. Uh-huh. I sí, és cert, l'oli ha pujat, però hem de dir, doncs, que potser l'oli, doncs, no l'hem valorat mai com l'hauríem de valorar. Crec que el preu que hauria d'estar de 7-8 euros al litre és un preu correcte, doncs, per la continuïtat del sector i que és un preu, doncs, que el pagès es podria viure bé. Uh-huh. I que potser, doncs, d'aquesta manera, no?, donant a conèixer i poguent explicar en persona, doncs, també és cert que se'ns han apujat, doncs, bueno, com tots sabem, no?, si has de fer tractaments també ens ha pujat tots els fitosanitaris, el gasoil, bueno, els envasos, tot això també ha anat pujant. Llavors, clar, al final sí que havíem pujat una mica el preu perquè ens ho requeria l'augment de costos que havíem tingut de producció, però hem de sumar-hi el fet aquest de tenir unes produccions minces de poca quantitat i l'oferta i la demanda també és el que ens ha fet fer que s'hagi augmentat més el preu, no? Esperem que això es regularitzi perquè tampoc ens agrada ni com a productors ni com a consumidors, doncs, que hi hagin aquestes oscil·lacions de preu tan fortes, però esperem que es regularitzi, però que realment el preu de l'oli, doncs, es quedi en un preu on també el productor i el sector pugui tirar endavant, que probablement, doncs, durant molt de temps l'oli s'ha vengut a sota preu de cost.
Clar, a molta gent, mira, aprofito que et tinc aquí, molta gent entén aquestes pujades paulatines quan se suposa, i ho parlo amb tota la ignorància del món, se suposa que és la collita de l'any anterior i que aquesta encara no ha sortit, és a dir, aquesta encara hi heu de treballar. Per què aquestes pujades contínues que veiem a l'usuari final, per dir-ho d'alguna manera, que no entenem, però que va pujant en els darrers mesos, és per una qüestió de costos, com deies, o de que no n'hi ha?
És senzillament l'oferta i la demanda i la falta de producte que hi ha hagut, doncs el que ha fet és que hi hagi més demanda que producte, i això el que fa, com altres productes passa, doncs que els preus pugin. Uh-huh. I amb això, en tema en grans superfícies, no hi entraré, perquè no em convé entrar-hi. Exacte. Llavors, parlo com a petits productors, doncs és això, no? Quan vas veient, doncs, que la producció que tu has tingut sí que és cert que és de la campanya 22, però has d'intentar, doncs, abastir, no?, doncs tota la demanda que tens i no arribes, doncs l'oferta i la demanda és el que ens ha fet fer pujar. Esperem, doncs, que per aquesta campanya que ve, tot i que serà menys, puguem mantenir el preu que tenim, o ara mateix tampoc no et sé dir exactament si s'haurà de tornar a pujar o no.
Bé, així igualment...
És una mica complicat d'explicar.
No, ja m'ho imagino, és a dir, si a l'usuari ens costa entendre-ho, per això, mira, anar a la font directament, mai millor dit, perquè ens ho expliqueu. Esther, jo crec que, dit això, explicant-nos que és Benvinguts a Pagès i com podem, els usuaris, veure, doncs, el que feu els productors, només em resta, doncs, que obrir-te el micro perquè diguis el que vulguis i que la gent participi a aquest Benvinguts a Pagès, no?
Doncs sí, nosaltres des de Torclum animem a tothom qui vulgui a participar en aquestes jornades de Benvinguts a Pagès. Hi ha moltes explotacions que obren les seves portes, moltes activitats per fer, i crec que pot ser un cap de setmana molt divertit per passar amb família i gaudir de la natura, del territori i del sector primari.
Doncs, Esther, que vagi molt i molt bé aquest cap de setmana, aquest Benvinguts a Pagès aquí a la comarca del Baix Penedès. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. A vosaltres, que vagi bé.
I tancarem aquest segon bloc del programa d'aquest tema de la setmana avui dedicats al Benvingut a Pagès, tornant a Subirats per descobrir un dels molts restaurants del territori que sumen aquest projecte. És el Mirador de les Caves del grup Cal Blai i avui en parlem amb el seu director, Santi Carda. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, tot bé, gràcies.
Avui dediquem el nostre tema de la setmana al Benvinguts a Pagès, un projecte, hem anat coneixent algunes d'aquestes activitats, alguns d'aquests projectes que podrem viure aquest cap de setmana aquí al territori. D'entre les gran àmplies propostes que hi ha la vostra, el Mirador de les Caves.
Sí, bueno, nosaltres, de fet, és un restaurant que, com a experiències gastronòmiques i de pagès, podem dir que en tenim 365 dies l'any, mm-hmm. perquè la ubicació que té el Mirador, les vistes i l'entorn, doncs, fa que la gent, més enllà de vindre a fer un bon àpat, doncs, també gaudeixi de lo que és el Penedès, amb la seva part més autèntica, que és la vinya, i també sobre el mirall que tenim de Montserrat davant mateix del restaurant.
Ara comentaves, teniu un lloc privilegiat amb unes vistes absolutament privilegiades.
Sí, sí, la veritat que, bueno, ja ho diu la paraula, el Mirador de les Caves és el mirador que mira tot Sant Sadurní des de dalt i que veu, doncs, la seva gran fortalesa, no? A més, gaudim de bons cellers en tot l'entorn, que es poden fer visites, es poden fer caminades i, en definitiva, el que es pot és vindre a gaudir no només de la natura, sinó també del paisatge que té aquest territori, que ens diferencia de vegades dels altres, perquè la vinya, doncs, ens dona aquesta riquesa que la veritat, els que hem nascut i vivim aquí, a vegades no l'apreciem lo suficient i quan viatges fora d'aquí te'n dones compte de l'entorn que tenim.
Mm-hmm. Santi, Sant Sadurní, capital del Cava, Subirats, capital de la vinya, justament això va al Benvinguts a Pagès, va com anella al dit al nostre territori.
Sí, bueno, és que jo crec que tot el Penedès, més enllà de Sant Sadurní, Subirats, Vilafranca, el Baix Penedès, tenim aquesta gran riquesa, aquest territori que ens envolta i que, a més, ens dona un producte que ens diferencia o que realment ens dona un punt d'alegria, no? Jo sempre he defensat que la primera copa de vi o cava que prens és molt bona, la segona és millor i la tercera ja és l'hòstia, perquè, en el fons, el que ens porta i ens transporta a un estat de benestar amb una persona on te viu una experiència, evidentment, amb el control, on te viu una experiència i fa gaudir de, no només de la part gastronòmica, que l'ha d'acompanyar molt bé, sinó també de l'entorn amb qui ho estàs fent i on no ho estàs fent, no? I on ho estàs fent és on tenim aquest microclima que ens dona aquest avantatge respecte a altres comarques.
Mm-hmm. Al final és aquest afegit. Santi, vosaltres us sumeu al Benvinguts a Pagès, però comentava abans que vosaltres sou 365 dies l'any a Pagès.
Bueno, el que et deia és que, en el fons, quan tens un restaurant ubicat en aquest entorn, doncs pràcticament ho has de gaudir-ho sempre, no? La gent, doncs, que ens venen clients d'arreu del territori, no només del Penedès, sinó de tot Catalunya, perquè quan venen per Sant Sadurní, quan venen per la zona del Penedès, és un restaurant que ens dona aquest plus, no? Aquest valor, aquest diferenciament, on tu t'ubiques en un lloc on, ja dic, el més important, quan vas a menjar en un restaurant, és que el restaurant et transmeti una confiança i que et doni una qualitat, un servei i un preu. Però després també valores la ubicació d'aquest entorn. I aquí és on realment ens diferenciem una miqueta, perquè tenim aquest entorn que, ja dic, sempre diem la nostra estimada Montserrat davant mateix, bueno, el dia està aclarit, es veu perfectament, però després tenim tot l'entorn de vinyes, del Castell de Subirats, des d'allà s'aprecia tantes muntanyes del territori català que a vegades no en som ni conscients, que amb res, amb una petita pujada de 2 quilòmetres des de baix a l'autopista, puguem visualitzar tanta profunditat de muntanya, no? I això és el que ens enriqueix, i per això diem que són 365 dies l'any de pagès, perquè vinguis o no vinguis, encara que només vinguis a caminar, a gaudir de la natura, doncs tens aquest entorn que ens fa diferents.
A més, Santi, des del grup Cal Blai, esteu molt conscienciats amb aquest producte de quilòmetre zero, sobretot també amb vins i caves de la zona.
Sí, això des del primer dia ho vam tindre molt clar i som defensors del territori. Inclús ens han criticat per no tindre dins la carta cap vi que no sigui de la zona del Penedès, i és aquesta crítica l'accepto amb molt de carinyo i amb molt d'orgull, perquè crec que haurien de fer, tots els restauradors haurien de fer el mateix. Jo quan vaig a la Rioja no trobo cap vi del Penedès, i quan algú de la Rioja ve cap aquí no ha de trobar cap vi de la Rioja. Jo crec que tenim vins de molt bona qualitat, de molt bona qualitat, del color que vulguis, val? I senzillament el que hem de fer-lo és vendre'ls, creure'ns i seleccionar-los. I el que tu creus, al final la gent no marxa del teu restaurant perquè no tinguis un vi que no sigui de la teva zona. I sí, evidentment que hem de tenir una ment oberta i ens hem d'enriquir de tot els restes de vins que hi ha en totes les llocs del món. Però la nostra sempre ha de ser la millor.
Ara parles del tema estrella, que és creure-s'ho. Que ho parlo amb moltíssima gent perquè de vegades ens falta aquesta petita cosa, no? Creure'ns el que tenim.
Sí. Porto molts anys reivindicant el mateix i en continuo pensant i creient que ens hem de creure el territori que vivim, ens hem de creure la fortalesa del producte, la qualitat del producte, i l'únic que hem de fer és transmetre-ho. I a vegades també ajuntar-nos i crear sinergies perquè les lluites per aportar tràfic de gent, per les lluites per aportar clients, pugui ser molt més àmplia si som tots més units.
Santi, de cara a aquest cap de setmana, no sé si heu preparat un menú especial pel Benvinguts a Pagès, o com que bé ens comentes que vosaltres sou 36, 365 dies a l'any Benvinguts a Pagès, ja entra dins de la normalitat.
Bueno, nosaltres el que fem és tenir una carta una miqueta viva, de treure productes doncs, de temporada i més enllà del producte de temporada de plats recomanats. Sempre quan ens ve l'època de préssecs, quan ens ve l'època de calçots, quan ve l'època de bolet, doncs anem cap a les tendències del que ens està donant la terra, que és el fruit, no? I sí, per aquests dies prepararem coses del que és el nostre entorn i la nostra terra, més enllà de tots els complements, evident, que té la carta. La carta, el Mirador Les Caves, és un restaurant que es basa molt en producte de proximitat i producte de brasa, i això és el que volem potenciar i, evidentment, no ho trobarem. Però sempre aquests plats recomanats, en funció de l'època, en funció del complement que tenim aquell dia, doncs el potenciem més.
Si et sembla, per acomiadar-nos, fem el mateix que hem fet amb els altres companys, que és deixar-te el micròfon perquè convidis a la gent que ens estigui seguint a que vingui aquest cap de setmana a gaudir del Benvinguts a Pagès.
Sí, jo sempre, bueno, últimament tinc una paraula que es diu celebra. Després de la pandèmia ens ha quedat doncs sempre aquell moment que diries, ja ho farem demà, no, celebra-ho ara. I el celebra per mi és una de les paraules que m'he quedat després de tot el que hem viscut, que és celebrar cada cosa que et vingui, perquè no esperis que demà el millor no pots fer-ho. I evidentment que el millor lloc per celebrar és amb una taula i un bon vi i un bon cava.
Que no ens falti una bona taula i un bon vi i un bon cava, sobretot aquí al Penedès. Santi Carda, un plaer sempre tenir-te al Penedès en xarxa, avui parlant del Benvinguts a Pagès. Convidem a tots els nostres oients a que vinguin al territori i el gaudeixin, no només a la gent de fora del Penedès, sinó també als que som d'aquí, a gaudir-lo i després a ser prescriptors del nostre territori. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Tot parlant d'algunes d'aquestes propostes que hi ha a l'Alt i al Baix Penedès en aquesta nova edició del Benvinguts a Pagès, i posem música, música que hi vagi de perles, com aquesta Cançó del Pagès, a càrrec dels Strombers.
Cap al mercat amb la butxaca plena i el cap ben enlairat, a casa de les meuques han parat. A les muntanyes tots baixaran, a les muntanyes tots tornaran. Ves si tu arribes a mitja nit, ens trobaràs en el brugit. Quatre trujocs que quedaran.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a un nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'escola La Fassina de Sant Joan de Mediona compta enguany amb poc més de 70 alumnes. El projecte d'aquesta escola rural fa anys que es basa en l'agrupament per cicles amb un màxim d'alumnes de 21 per aula, que és el que marca la normativa. Enguany, a cicle mitjà, són 24 alumnes. Per tant, hi hauria d'haver desdoblament de la classe i, en conseqüència, un mestre més per atendre-la. Però el curs ha començat fa setmanes i el mestre no arriba. El Departament d'Ensenyament, tot i reconèixer des del mes de juny que calia desdoblar el grup i comprometre's per escrit a nomenar un nou docent, finalment, i amb el curs ja començat, ha informat que el centre no comptarà amb cap mestre més i que sigui l'escola la que reorganitzi els grups classe. Davant d'aquesta situació, l'AMPA de l'escola també ha pres partit i ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar que es reconegui la doble línia a cicle mitjà i es nomeni un nou mestre. Una setantena de persones han dut a terme aquest dilluns a la tarda una acció simbòlica a l'estació d'autobusos de Vilafranca, on han fet veure que acampaven i, per tant, algunes han portat tendes de campanya, sacs de dormir i màrfegues. A més, han penjat pancartes reivindicatives per exigir un millor servei i també han dut a terme una assemblea per consensuar un manifest que enviaran a l'Ajuntament, a Montbus i als mitjans de comunicació. Els usuaris han notat una petita millora els divendres perquè molta gent ja no es desplaça cap a Barcelona, però pels altres dies reclamen sobretot també no només una millora estructural del servei, sinó que també s'informi dels horaris dels busos de reforç perquè saben que n'han posat, però no en tenen més detalls. Diversos municipis del Penedès estan aprofitant l'aigua de les piscines municipals per reomplir els punts d'aigua amb què s'abasteixen els bombers i les ADF en cas d'incendi forestal. Abans de l'estiu es va reaprofitar l'aigua de les piscines de la Bisbal del Penedès i Torrelles de Foix i aquest dijous ha començat el buidatge de la piscina de Font-rubí. En aquest cas són 600.000 litres que es traslladen a una bassa ubicada a Mediona, a uns 20 quilòmetres de distància. L'aigua sobrant es destinarà a altres punts d'avituallament i per mantenir plenes les cisternes de les ADF. Les agrupacions de defensa forestal ressalten la importància de reutilitzar aquesta aigua per omplir les basses, ja que cada dia de calor extrema s'evaporen fins a 1.000 litres. El cinquè Moja Tast recull un rotund èxit de participació. L'Ateneu Mogenc ha fet una primera valoració del tot positiva de la celebració, aquest passat dissabte, de la cinquena edició del Moja Tast, per la gran afluència de públic de totes les edats i l'ambient creat al voltant de la plaça de l'Església. La Junta destaca que el Moja Tast és l'activitat emblema de l'entitat, convertint-se en una petita fira gastronòmica, musical i lúdica que aconsegueix reunir públic ben variat i fer poble, que és un dels objectius de l'Ateneu Mogenc. Des de l'Ateneu s'indica que en alguns moments no quedava lliure cap de les 320 cadires disponibles. També es van exaurir els 300 tiquets base i, a més, es van vendre uns 150 tiquets de repetició de menjar i uns 200 de repetició de beguda. Els Gina and the Tonics van amenitzar la vetllada amb un variat repertori musical d'una gran qualitat.
Penedès en xarxa.
Cada mes, a les acaballes de mes, tindrem aquestes càpsules amb molta il·lusió que ens prepara la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca. Bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia. Tornem a la normalitat.
Sí, recuperem rutines i el famós sant tornem-hi, no? Mica a mica.
Sí.
A la biblioteca s'ha notat ja el canvi estacional?
Sí, bueno, comencem amb molta empenta, perquè el setembre ha vingut amb moltes activitats, però que l'octubre ens hem posat les botes, Hi haurà activitats per tots els gustos.
I les sales tornen a omplir-se?
Sí, bé, de fet, és que no hem deixat d'omplir-les, A l'estiu també hem tingut molta vida, molta animació i la gent no ha deixat de venir.
Esclar, i a més era un refugi climàtic, no?
A més, sí.
Doncs avui ho farem diferent. Aquells que seguiu el programa i que coneixeu les càpsules d'il·lusió que segueixen amb nosaltres, avui us presentem una fórmula diferent, perquè, com deia la Bernadette, han entomat aquesta tardor molt embranzida, hi ha molta activitat, i avui el que farem és Primer, explicar les activitats d'aquest final de setembre i durant l'octubre, i després portes propostes literàries que van en consonància, no?
Sí, perquè tots els temes, les activitats, tracten de temes prou interessants com per ressaltar que tenim llibres que tenen, tracten dels temes aquests.
I és que, clar, comenceu la tardor participant a diversos cicles i iniciatives que hi ha arreu.
Sí, aquest mes d'octubre participem al programa Salut Mental de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona, dedicat a les malalties neurodegeneratives i en especial les demències, especialment l'Alzheimer. També participem en el cicle de xerrades Patrimonis de Paper, que es tracta sobre la història de Vilafranca, i que aquest cicle s'organitza conjuntament entre l'Arxiu Comarcal del Penedès, el Vinceum i la Biblioteca de Torres i Bages. També el Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya, organitzat per diverses entitats, i des de l'Ajuntament és el Servei d'Igualtat qui ho està al capdavant. I després també el projecte que s'anomena Entre línies, llegint la desinformació. És un projecte en el qual la Biblioteca Torres i Bages ja portem temps que hi participem, que és el desenvolupa la Xarxa de Biblioteques Municipals i que tracta sobre les fake news. Com molts ja sabeu, ja hem fet diverses xerrades i continuem amb aquesta línia de treball, que com a biblioteques creiem que és un tema prou important i que ja hem d'incidir de manera important.
Ara anirem desgranant com es concreta aquesta participació en aquests cicles i afegirem també totes les activitats que genera la mateixa biblioteca des d'aquest final de mes, aquests darrers dies de la setmana i, sobretot, mirant com serà aquest octubre. Què comencem, pels grans o pels petits?
Pels grans.
Doncs vinga, activitats per adults.
Començarem el dia 5 d'octubre a les 5 de la tarda una conferència amb el títol Recursos socials a l'abast de la família cuidadora a càrrec de Alzheimer Catalunya Fundació. És una forma part d'aquest cicle que hem dit que s'anomena Salut Mental. I en aquest cas la xerrada durarà unes 2 hores i tracta de que, clar, els que estan al costat de les persones que pateixen aquestes malalties, moltes vegades no saben a quines portes trucar i se senten molt desemparats. I aleshores serà una xerrada per explicar quins suports poden tenir les famílies, els malalts, quines eines hi ha als cuidadors no professionals, perquè els cuidadors també se'ls ha de cuidar, quins mecanismes per accedir, per exemple, la llei de dependència, valorar quin grau de discapacitat, la teleassistència, com accedir a aquests serveis, la majoria d'ells públics.
Per tant, una conferència, una xerrada molt i molt pràctica.
Sí.
Amb què seguirem?
Després, amb el cicle de Patrimonis de Paper. En aquest cas, és una activitat, una conferència, que la farà l'historiador Josep Maria Feliu, que s'anomenarà El Poble Nou, el barri noucentista. En aquest cas, es farà a la Casa Berg i Galtés.
Ostres, quin luxe!
Sí, sí, perquè, a més, hem vist tots el procés de restauració, perquè feia molta pena veure com s'anava degradant i per mi, bueno, per tots, és una alegria veure que finalment s'ha restaurat i veure aquella casa per dintre ha de ser un luxe.
Sí, aneu despistats, és la casa que fa cantonada en una de les cantonades del Parc Tívoli i que recentment ha estat restaurada perquè hi ha obert el centre de dia de la residència Inglada Via.
Sí, aquesta conferència serà el dissabte 14 d'octubre a les 6 de la tarda i consistirà en que a través d'expedients d'obres de particulars es ha anat fent l'evolució de com ha anat creixent el Poble Nou des de finals del segle XIX fins als anys 30 i fa el repàs d'alguns dels edificis que encara es conserven i d'alguns que no existeixen. I em sembla que pot ser molt interessant. Després també la següent xerrada segueix sent de Patrimonis de Paper, que s'anomena De l'Arxiu al Llibre, la Universitat de Vilafranca com a exemple. En aquest cas, anirà a càrrec de l'historiador Jordi Vidal i serà a la biblioteca el dilluns 16 a les 7 de la tarda. Continuarem dintre del cicle Salut Mental una càpsula formativa que s'anomena La comunicació amb la persona amb deteriorament cognitiu, a càrrec de l'associació Alzheimer Catalunya Fundació. I serà el dia 19 d'octubre a les 5 de la tarda i durarà unes 2 hores. En aquest cas, explicarà a les persones que tenen malalts propers a casa, siguin amics o familiars, com trobar eines per comunicar-se amb ells, perquè de vegades una de les coses que se'ls va deteriorant és la capacitat de parlar o la capacitat d'entendre, i de quina manera es poden trobar altres mecanismes. Per exemple, ressalten ells que hi ha la comunicació no verbal, que pot ser a través de l'expressió, de la mirada, del tacte, perquè pot arribar un moment en què no es pugui parlar amb ells. Aleshores, s'han de buscar alternatives de comunicació amb ells.
De nou, una proposta com la primera que ens explicaves d'Alzheimer Catalunya, molt i molt pràctica, molt útil.
També. Després, un taller que em sembla que pot ser superinteressant, que es titularà La història de vida com a fil conductor per treballar la identitat personal. També a càrrec de la mateixa fundació. I el públic al que s'adreça és el públic general i familiar i persones que comencen a tenir afectació cognitiva. Serà el dia 26 d'octubre a les 5 de la tarda i és una tècnica que utilitzen, que és que els ajuden a... Hi ha una persona que són terapeutes i persones especialitzades que ajuden a les persones aquestes a fer com un dietari, no només dels fets importants que han tingut a la seva vida, sinó com ells ho han viscut, les coses que per ells han sigut importants, el valor dels records, com a un exercici de memòria i de...
Per ajudar-los a conservar aquests records, no? I és com un petit llegat pels que queden per la família.
Bueno, per l'autoestima, no? De valorar el que han sigut i... Jo m'imagino com aquests àlbums que són de retalls. Doncs aquí també a més ja hi entra la creativitat.
Quin dia es fa?
Serà el dia 26 d'octubre a les 5 de la tarda, també a la Biblioteca Torres i Bages.
Un mes molt lligat amb la salut mental i amb l'Alzheimer, perquè al cap de dos dies, el 28 d'octubre, feu de nou una proposta.
Sí. En aquest cas és un taller d'art-teràpia que es farà a la sala infantil i està adreçada al públic en general i familiar i a persones amb afecció cognitiva, però a tothom en general. És un taller que es farà el 28 d'octubre a les 11 del matí. Clar, aquella hora només poden ser persones que no estiguin treballant, però qualsevol persona que tingui interès, i especialment si té algú a prop que després li podrà aplicar...
O que treballi de tarda.
També.
O de nit.
I aleshores és un taller que a través de les arts plàstiques, que seria, per exemple, la pintura, el modelatge, manualitats, el dibuix, és un mitjà per millorar la salut i el benestar emocional de les persones, no? Perquè ens han explicat que la importància, per exemple, d'embrutar-se les mans, de crear a través del tacte i concentrar-se, aleshores treballar la capacitat de concentració a través de l'art.
Totes aquestes activitats, Bernadet, necessiten reserva prèvia?
Aquestes, de moment, no faria falta.
De tota manera, si necessiteu contactar amb la biblioteca, teniu nou telèfon, oi? Què ha passat?
Sí, temporalment hi ha un problema amb la línia telefònica per un tema de que no es pot posar la fibra òptica, i mentre se soluciona, l'Ajuntament ens ha facilitat un número de telèfon mòbil que podreu trobar-lo a la web. El primer que es troba és atenció, número de contacte. Si voleu, us el puc dir, que és el 667-5793-24. I aquest telèfon funcionarà mentre el telèfon fix no estigui operatiu.
No és una avaria puntual, és un problema de connexió amb fibra, per tant, durarà una mica.
Aquestes coses no se saben, però sí, perquè s'ha de fer una obra i són complicades aquestes obres.
Hem començat amb les activitats per adults, ara ens traslladem a la sala infantil, l'espai per excel·lència on s'hi couen les activitats pels més petits, i rescatem encara propostes d'aquest final de setembre.
Sí, perquè les dues són prou interessants com per destacar-les. Abans que res, recordar una mica el funcionament de totes les activitats de la sala infantil. En aquest cas són places limitades perquè tenim un espai petit, que per assistir a les activitats cal inscripció prèvia, ja sigui a través del correu electrònic de la biblioteca, indicant el nom, cognoms de l'infant, l'edat i un telèfon de contacte. I aleshores, recordar una mica les normatives, que és que perquè per la manca d'espai demanem que només vingui un acompanyant per cada infant. I després destacar que les activitats les volem començar puntualment, que un cop iniciades no deixarem entrar per respecte a les persones que estan a l'activitat i per la persona que està fent-la. I després també demanem que les persones que s'inscriguen a l'activitat, si finalment no poguessin assistir, que ens avisessin amb prou temps perquè sempre hi ha llista d'espera i així, si ho sabem en prou temps, podem avisar les persones que ho estan esperant.
Doncs és inici de curs, va bé recordar el funcionament i la normativa. I ara explica'ns què tindrem encara aquesta setmana, es 40 setembre.
Sí, el dijous 28 de setembre, a les 6 de la tarda, i és una hora del conte en commemoració del dia d'Alzheimer. I ens ho farà la Clara Cols, prou coneguda per tots nosaltres, acompanyada del Leo Tejedor. Serà el dijous 28 de setembre, a les 6 de la tarda, i serà una història que és... una nena, la Sònia, i la seva àvia, la Carme, que a través de la narració i de la música en directe doncs entrarem dintre aquesta història tractant del tema de l'Alzheimer, perquè molts nens tenen a casa avis que pateixen aquesta malaltia.
I per quina edat està recomanada?
Està pensada a partir de 6 anys.
I dissabte vull anar a l'escola. En què consisteix aquesta proposta?
Aquesta és una activitat que ens ve proposada pel Servei d'Igualtat i Cooperació i que forma part del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya. Aquest any tenim la sort a Vilafranca de que es faci aquí. I en aquest cas és una història que és un conte i amb titelles. Seria l'hora del conte i un taller de titelles, que està desenvolupada per la ONG Alcària i ho farà una de les autores, la Míriam Reina Noguer. En aquest cas, tracta sobre reivindicar el dret a l'educació. En aquest cas seria situat a Senegal, però és de reivindicar que tots els nens tenen dret a estar escolaritzats.
I ens queden les activitats infantils pròpiament dites del mes d'octubre. A partir de la setmana vinent, què programeu?
Tenim una activitat el dia 6 d'octubre, a la tarda, que l'organitza una entitat que es diu OUDOCA, Vida Cíclica, la forma una metge, una metgessa i una antropòloga, que es diu Benvinguda a la Vida Cíclica. És un joc cooperatiu creat per... treballar paral·lelament els cicles de la natura i els cicles de les dones a través de la menstruació. Seguim avui en dia tenint el tema de la regla i la sexualitat com un tema tabú i aleshores moltes vegades a les noies que comencen a tenir la regla no se'ls ha explicat prou bé i d'aquesta manera, a través d'un joc, afavorir el diàleg i si els hi surten dubtes, és un joc que és molt creatiu i, a més, és molt bonic perquè fa molt paral·lelisme entre les diferents estacions de l'any i els diferents estats d'humor que tenim les dones amb l'ovulació. És un molt... I dona peu a debatre i a preguntar de dubtes que puguin tenir.
Apunteu el divendres 6 d'octubre a les 6 de la tarda, pensat per nenes a partir de 9 anys.
Sí, jo ho recomano molt.
Què més?
Després, un altre, que és un taller pensat per públic adolescent, joves i adults, especialment també per pares de joves i adolescents, dintre el tema de les fake news, és per saber què fan els nostres fills a les xarxes socials, com podem entrar-hi però tampoc sense envair la seva intimitat, què passa amb el tema de penjar fotos o no penjar fotos, ara aquests dies hi ha les notícies d'aquestes noies que els hi han...
Aquestes penjat. Nenes del Mendralejo, sí, que a través d'una app les han despullat i han fet córrer les
és
fotos.
És que ni els adults som conscients, però sobretot els infants i joves estan penjant moltes coses sense tenir consciència del perill que representa tot això, també el tema de l'addicció, que tot això... I de quina manera els hi afecta amb ells com a joves, que se'ls està formant el cervell, no? És un tema que està bé que els pares, i inclús els joves, convidem a joves, infants i a adults. En aquest cas es faran el divendres 20 d'octubre, a 6:45 de la tarda, i es farà a la sala de revistes.
I dissabte, 21 d'octubre, a les 12, pels més menuts, hi ha titelles.
Sí, serà una activitat que em sembla que a mi em crida molt l'atenció, perquè per un costat, a través d'uns titelles, jo crec que molt bonics, s'explica una història, que és la història de l'origen del ioga, d'aquesta disciplina hindú, a través d'una faula que explica es va crear. No? És una història que és mig real, mig inventada, però que és una manera d'explicar quin és l'origen i d'aquesta disciplina. I després, la segona part consistirà en fer unes quantes escenes, que són les postures de ioga.
Això ho farà la canalla.
Sí, i els pares, que els acompanyi també, clar, per
suposat. Aquest adult que els pot acompanyar, no?
Això mateix. I els explicaran escenes d'animals. A partir d'animals, doncs, podem aprendre a fer ioga, que després es pot fer a casa, això mateix. I aleshores, en aquest cas, les persones inscrites haurien de portar roba còmoda i una estoreta, alguna cosa amb la que es puguin estirar ells a sobre. Si no en tenen, una tovallola mateix serveix.
Quant dura en total?
L'activitat dura, està prevista per 2 hores, perquè, clar, hi ha la part dels titelles i la part pràctica de fer postures de ioga.
Molt interessants aquestes propostes.
Sí.
Avui ho fem diferent, hem començat per les activitats i acabem amb la tria de llibres que ens proposes, tots, Bernadet, relacionats amb aquestes activitats que hem estat comentant, oi?
Sí, n'hem triat més, però que els posarem a l'exposició, però avui en comentarem poquets de cada un dels temes. Per començar pel tema de l'Alzheimer, he triat 2 llibres que parlen justament de la prevenció. Què fer qualsevol persona per, si no prevenir l'Alzheimer, que això és molt difícil, però com mantenir el cervell actiu i quines formes de vida poden arribar a afavorir que l'Alzheimer no pari tan aviat. Un, per exemple, és del David Bueno, que es diu Trenca-t'hi el cap, la cultura com a motor de la re-evolució cerebral. Una frase seva diu: la cultura construeix el cervell al mateix temps que el cervell genera cultura. A través de la cultura es pot potenciar o alternativament mutilar qualsevol capacitat mental, més enllà del que portin escrits els gens. Després també una altra que es diu Salud cerebral durante el envejecimiento, guía práctica para el mantenimiento y la prevención.
Hem estat parlant també d'un fil que ja vau encetar el curs passat i que repreneu, sí, que és el de les fake news. Tens, sí, llibres també?
N'he triat 2, un que ja l'havíem comentat, però em sembla molt que ho explica molt bé, que es titula Fake You, Fake News i Desinformació. Està molt ben explicat, és un llibre curtet, que pesa poc, que també això s'agraeix. I després un altre que és bastant nou, en aquell cas no el vam comentar perquè no el teníem, que és, el títol és molt divertit perquè diu Cariño, he conectado a los niños. I el subtítol seria Guia sobre la salut digital per a famílies i educadores. Tracta sobre l'impacte de les tablets, dels mòbils, dels smartphones, amb la seva identitat, la reputació digital, el tema de relacions, privacitat, seguretat. És un llibre molt, molt pràctic, molt ben explicat i molt, molt actual, perquè és realment molt nou.
De ioga també has trobat unes quantes propostes.
Sí, bastantes, eh? Les adreçades adults estan al segon pis, amb el tema de salut, però resulta que a la sala infantil en tenim uns quants que expliquen a través d'il·lustracions o fotografies, inspirant-se en animals, de com fer ioga amb els fills. Una activitat ideal per fer en família.
Hi ha un llibre que tens moltes ganes de compartir.
Del tema de l'Àfrica, del cicle aquest, que parla sobre el dret a l'escolarització de tot el món, a mi em va impactar molt. Va ser, no sé si va ser primer llibre o el documental, diria que primer el documental. S'anomena Camino a l'escola. Primer van fer un documental sol i després per capítols. I és la història de nens de tot el món, les aventures que han de passar per arribar a l'escola. Des de, per exemple, hi ha una nena que ha de recórrer 4 quilòmetres, una altra que n'ha de córrer 22, a part de que...
A vegades van en burro, sí, travessen llacs, sí, de tot, eh?
Són històries molt boniques i impactants.
Ponts perquè... penjants, ara, sí, que estic veient les fotos. Sí.
I, clar, les fotografies i els que van filmar-ho és un documental que val molt la pena de veure i de recordar que no tot el món tenim les mateixes facilitats que tenim aquí.
I tant. I per acabar, 2 llibres sobre la Vilafranca medieval?
Sí. He destacat 2 llibres del mateix autor, el Josep Bosch i Planes, també una mica perquè es poden portar a la bossa i pesen poc, i perquè estan molt ben explicats. I un és, que és més antic aquest, diguem, que es diu La Vilafranca medieval amb 25 fets, 25 fets molt puntuals i molt ben explicats, que et situa a la història de Vilafranca. I després el seu darrer llibre, que s'anomena Xarxes de poder i de relació en una vila del segle XV. Són llibres que t'ajuden a entendre una mica la morfologia, bueno, l'estructura que té Vilafranca, que hi ha uns carrers que són més estrets, i imaginar-te, per exemple, hi ha, al costat de la biblioteca hi havia hagut un castell, doncs imaginar-te que allà hi havia un castell.
Són algunes de les moltes propostes que trobareu exposades i recomanades aquest octubre a la Torres i Bages. Gràcies, Bernadet.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Els llibres fan volar la nostra imaginació i tot volant, amb aquesta cançó Avions volant de Julieta, tancarem aquesta segona hora. Tan a prop enmig d'un camp sé que t'encanta sentir el teu nom quan em preguntes qui m'agrada. I és que fer-me la difícil no és fàcil amb tu. Jo què vols que et digui si mai no he conegut algú que m'estimi tant com jo t'estimo a tu. Deixo de mirar per mirar amunt. Havies volat a cel dibuixat la teva inicial amb la meva de blanc. Havies volat a cel dibuixat la teva inicial amb la meva de blanc. Baby, no m'enganyes, sé que fas el dur. T'ho diré amb carinyo, però mira'm els ulls. Risa cada nit, em diuen li for you. I em canta cada frase de tu, juro jo. I em posa el collaret que em va regalar, que el noto molt fred.